Vivències a una codinenca.
Bona nit, bon dia, bona tarda, depèn de l'hora que ens sintonitzeu. Com sempre, a aquesta hora som els de Vivències en la Ona Codinenca, el 107.2. Començarem el programa d'avui amb unes breus paraules d'en Lluís Capdevila, que té especial interès en que siguin escoltades.
Bé, aquest programa d'avui vol ser un petit homenatge als escriptors nascuts a Sant Feliu i els que ens honren vivint entre nosaltres, i els grans poetes i els grans escriptors del passat com mossèn Cinto i en Jaume Balmes.
Lluís, permetem un incís. Quan has esmentat en Jaume Balmes, he recordat un recent article del nostre amic i periodista oriund de Sant Feliu, en Lluís Permanyer, que va publicar a les pàgines Salmó de la Vanguardia, a l'apartat Vivir, sobre un error atribuït a que Ildefons Cerdà havia nascut al Prat de Dalt, una masia de la parròquia de Sant Feliu de Codines. Has indagat alguna cosa sobre això?
Sí, jo en el meu primer llibre ja en parlava, però la notícia era que el professor Feian Estapé havia estat distingut com a fill adoptiu del poble de Centelles, en agraïment que el professor Estapé havia publicat un estudi on demostrava que Ildefons Cerdà havia nascut al Mas Cerdà de Centelles i no Sant Feliu de Codines, com normalment es creia. Tots els grans arquitectes i pensadors fins l'any 68 deien que en Cerdà havia nascut a Sant Feliu de Codines. Inclús l'arquitecte Forense ho va dir públicament.
Sobre això, has indagat alguna cosa més?
Sí, home, sí, és que resulta que això ho va saber el Fabià Estapé venint a Sant Feliu amb el don Lebrano López Rodó, que van anar de visita un cap vespre al Prat de Dalt, un dia que va de llamps i trons, els de la FECSA, com costum, van treure la llum i no van poder veure gran cosa, i van començar a enraonar, i els del Prat de Dalt els hi van explicar tota la història, i el professor Fabià Estapé, doncs, va publicar l'any 68 un llibre molt interessant on treia el record de l'Ildefons Cerdà, que estava oblidat, i deia que havia nascut a Centelles, i per això l'han fet fill adoptiu de Centelles.
Ildefons Cerdà es veu que passava unes llargues temporades al Prat de Dalt.
Sí, sí, i passava perquè la seva germana, la Carme, estava casada amb el Josep Prat de la Masia del Prat de Dalt. I aquest havia estudiat, la coneixença els venia perquè havia estudiat al seminari de Vic juntament amb el Cerdà, mossèn Cinto i en Jaume Balmes. Per això en Jaume Balmes també va anar a refugiar-se quan l'empaitaven els espanyolistes o no espanyolistes, i es refugiava al Prat de Dalt.
I llavors tot això vol dir que les dues famílies eren socis amb una teneria que tenien a Vic, no?
Sí, sí, el Cerdà i els Balmes, doncs tenien negocis. Sembla ser que el Cerdà no el portava massa bé, l'assumpte dels números i d'això, i la família Balmes i el Balmes els van ajudar i van ser socis. I per acabar, perquè això si no es podia allargar molt, hem de dir que si bé el Cerdà va néixer a Centelles, el seu pare, el pare de Font Cerdà, els últims anys de la seva vida els va passar al Prat de Dalt, i allà s'hi va morir. Clar, va anar a casa la seva germana, la seva filla, la filla del pare del Cerdà. I està enterrat al cementiri de Caldes de Montbui. I això és més llarg, però de moment deixem-ho
aquí. I hem de deixar clar una cosa, que el Prat de Dalt és del municipi de Caldes, parròquia de Sant Feliu, no?
Sí, és la parròquia, perquè nosaltres som molt, almenys jo som molt de missa, ja m'ho agafo tot cap a casa, escolta, al poble.
Bé,
i bueno, doncs, i he dit això, doncs, i amb aquest record del gran escriptor Balmes i de l'insigne poeta a mossèn Cinto, que forjaren algunes de les seves millors obres al nostre poble, encetarem aquest programa especial dedicat a la Diada de Sant Jordi.
Thank you.
Seguidament, i tot fent tertúlia, i dintre del que és la Diada de Sant Jordi, tenim aquí a tres persones que els coneixeu sobradament i que han sigut i que han escrit llibres fent referència a Sant Feliu o fes de Sant Feliu. Són en Pep Casar, en Pep Batcorgacot i en Francesc Garriga. Després, quan acabem cap al final, mirarem de contactar amb la Gemma Perrinyer, en Pep Casas, en David Baret, i aviam si també podem posar dues gravacions que vam fer amb la senyora Victòria Cardona i amb el professor González Casanova. Comencem ja sense preàmbuls i comencem a parlar amb el primer que creiem nosaltres que ens pot explicar ja algunes coses referent a la seva gestió dintre del museu, que durant temps has exercit com a director, Francesc Garriga, que el tenim aquí al costat, i explica'ns una miqueta sobre llibres que heu editat en el museu.
Bueno, gràcies per convidar-me. Nosaltres, el museu, en el fons, pretenem que sigui un centre d'activitats, més que... O sigui, ja tots sabem el que és un museu, una sala d'exposicions amb una sèrie d'objectes que expliquen la història de Sant Feliu, però a vegades la història també s'ha d'interpretar o s'ha de resumir d'alguna manera, no? Llavors el que pretenem és doncs, que el museu, a dintre de les nostres possibilitats, també col·labori en fer publicacions on s'expliquin diversos aspectes de la vida de Sant Feliu, no? El que pretenem doncs, és d'alguna manera filtrar o recollir el que gent que a vegades fa estudis pel seu compte i tot això, nosaltres els hi oferim, diguéssim, la infraestructura del museu per poder publicar estudis que ells fan i que d'alguna manera il·lustren la nostra història.
Amb èpoques de la direcció del teu pare, ja havien fet alguna publicació de coses més aviat tècniques o aprofundint molt sobretot de les troballes que havien fet aquí a Sant Feliu i tal.
Sí, a veure, a l'època aquella el museu estava enfocat molt en l'arqueologia i llavors el que es va començar a fer va ser unes publicacions entorn al món de l'arqueologia i es van fer una revista que es deia Revista Gala que es van fer tres números, l'últim valia per dos però era molt gruixut i en principi doncs, es tractava de difondre el patrimoni arqueològic de Sant Feliu. El que passa és que esclar, el patrimoni arqueològic de Sant Feliu és el que és, té les seves limitacions i la revista aquesta es va estendre cap a altres temes d'interès de la gent que està en el món de l'arqueologia perquè era una manera de traure l'atenció sobre el Museu de Sant Feliu. En especial, bueno, es van fer la primera i la segona revista, però en especial el tercer número va ser un número monogràfic a l'entorn d'unes taules rodones d'arqueologia que es van fer, que van portar doncs, gent, estudiosos de tot el que és la Conca de l'Ebre, i es va fer una publicació que avui dia, que ja està esgotada, encara hi ha molta gent que ens la demana. Però ja no la podem servir perquè ja s'ha esgotat, però realment era una publicació d'un nivell universitari, poder que accedia una mica a les capacitats del Museu de Sant Feliu, però en el món acadèmic va tenir un cert ressò, tant que avui dia és, de les tres revistes és l'única que està esgotadíssima de fa temps ja. I tot i amb això ens trobem que per internet contínuament ens van demanant
números
i els hi hem d'anar dient que ja no n'hi ha.
Sí, perquè jo recordo que amb les èpoques del teu pare, aquest, possiblement aquest que estàs parlant, hi havia un senyor de Barcelona.
Sí, el Jordi Rovira, que era un arqueòleg que ha treballat sempre en el Museu d'Arqueologia de Barcelona. i ell va ser una mica el que va posar sobre la taula la idea de que el Museu de Sant Feliu, a part de ser museu, doncs fes activitats de publicar temes relacionats amb l'arqueologia. El que passa és que, esclar, Sant Feliu és petit, el museu és petit, el pressupost és petit, tot és petit, no? I llavors bueno, vam haver d'alguna manera de renunciar en aquest projecte perquè era un projecte a nivell, ja dic, universitari, i el pressupost no era un pressupost universitari. Llavors són aquells cops de geni que es poden fer però que no es poden prolongar gaire, perquè no...
Un cop de geni, com aquest llibre, aquí tenim diversos llibres publicats pel museu, Sant Feliu de Codina, Villa i Municipi, que va ser un llibre molt maco i molt adient. I a més també tenim el del Gaudí, de l'Estendard, i ara aquí també estic mirant aquí que tenim un llibre que a mi em va sorprendre molt, perquè no sabia que Sant Feliu hi haguessin tantes barraques, les barraques de camp de Sant Feliu de Codines. I em sembla que tenim el seu autor, que és el Lluís Arroix, que ara li demanaríem que ens en fes 5 cèntims. Lluís, ens sents?
Sí, us sento i bé.
Molt bé, escolta, aviam, jo et passo la paraula al director del museu, que és l'editor del teu llibre.
Sí.
Aviam que... Escolta, anem molt justos de temps, 3-4 minuts no podem...
D'acord, no hi ha cap
problema. Perquè
tenim
molts personatges, molts escriptors, i algú quedarà pel camí.
Molt bé.
Hola, Lluís,
hola,
què tal?
Hola, Francesc, bona nit.
Això de parlar per telèfon és divertit,
és
des de l'emissora.
Se'ns fa rar.
Bueno, a veure, jo en principi l'únic que puc dir en els que ens escoltin en aquest moment és que el teu llibre, en el fons, encara que tingui 60 o 70 pàgines, en el fons és la síntesi d'un treball que ocupa almenys 25 fibres i que t'ha portat molts anys d'estudiar les barraques de camp de Sant Feliu. A veure què ens pots dir d'això.
Sí, primer de que tot, demano disculpes per no poder estar present, però és que encara estic amb un encostipat molt gros i fa quasi una setmana que no he sortit de casa. Llavors, el tema va començar per mi mateix als inicis del 80, quan un dia per les Abrugues vaig trobar una barraca molt gran, molt, molt curiosa, mig amagada, a sota d'un castanyer, i aquí em va cridar l'atenció el sistema de construcció, que semblava així com molt, molt arcaic, molt, molt primitiu, i a partir d'aquí vaig començar a indagar pel terme. Primerament, doncs, em van acompanyar el Quim Ferrer, de Can Paitubí, per la zona de Can Masclans i de Can Déu, que és la que ell honrava i coneixia més. Després també el Jesús Segalés de Can Marmitó, que em va ensenyar tot el de Vallbona i el Pla de Pregona, etc. També amb en Josep Francesa, que coneixia Franquesa, la Soleia, Lloberes, etc. No? Uh-huh. I a partir d'aquí, doncs, em vaig anar animant i, doncs, mira, fins bueno, ara, avui dia, doncs, hi ha unes 500 barraques catalogades, el qual representa, doncs, un...
A veure, sí. jo el que he de dir és que per nosaltres va ser un honor poder publicar aquest llibre, primer perquè hi havia una base de fons molt, molt densa, molt espessa, vull dir, no és un treball d'un dia, no és un cop de geni, com parlàvem ara fa una estona, yeah, sinó que, de fet, gairebé és mitja vida treballant sobre aquest tema. I al final, doncs, el llibret aquest, bueno, nosaltres et vam posar a la nostra disposició les capacitats del museu, del pressupost i de saber bellugar-nos una mica en el món aquest de les edicions i bueno, d'aquí va sortir doncs el teu llibre.
Exactament, cosa que jo realment estic molt agraït, perquè jo recordo que un dia doncs vaig portar tot el meu patracol de dibuixos i fotografies en el museu quan encara no coneixia ningú, i allà vaig tenir doncs una bona acollida, i a partir de llavors vau ser vosaltres que em vau proposar doncs un dia, poder no immediat, però un dia que es va tardar un parell d'anys potser, en poder publicar doncs, una obra autòctona del municipi, no?
Bueno, a veure, nosaltres, esclar, el que no podíem fer era publicar tota la teva feina, perquè era monumental, i el que vam fer va ser un esforç de síntesi i treure una mica, destilar el que tu havies fet durant tants anys. I, bueno, estem molt orgullosos d'haver-te pogut ajudar amb aquest tema.
Home, jo de que s'hagi pogut ensenyar, sobretot en els de les futures generacions, un tipus d'arquitectura rural, que és un patrimoni arquitectònic, que està en perill i en vies d'extinció, no?
Molt bé, Lluís, moltes gràcies. Tenim més convidats.
Clar que sí.
I escolta, moltes gràcies i ànimo a veure si en publiques algun altre.
A vosaltres, així ho espero.
Jo tinc, per despedir el Francesc, que després hi tornarem més tard com a escriptor. Aquí també tenim un llibre que és molt, que em va fer molta gràcia, que són els goigs dels insignes patrons de Sant Feliu. Bueno, aquest com va anar?
Bueno, a veure, nosaltres tenim com cada llibre té la seva història. Llavors aquí tenim els goigs, tenim el Vila i Municipi de Sant Feliu i hi ha el del Gaudí. Cada un és una història completament diferent. Els goigs, en el fons, és un llibre que es va autopublicar l'autor i nosaltres li vam donar, diguéssim, cobertura, diguéssim, el vam assessorar en alguns temes i li vam donar financiació i li vam donar la plataforma perquè el pogués presentar. Però aquest llibre se'l va fer el mateix autor.
Bueno, molt bé, doncs ara jo crec que el Pau es posarà una mica de música i canviarem amb els altres dos nous convidats.
Bé, seguim la nostra tertúlia i en aquest moment ja podem entrar en dues persones sobradament conegudes de Sant Feliu, en Pep Vall Crococot, bona nit Pep.
Bona nit, bona nit.
I el Pep Casart.
No, un moment, el Pep Cases, que el
no,
tocarem
no,
per telèfon.
Cases el contactarem per telèfon.
Sí, va. Sí.
Endavant. Parla'ns de lo que tu has publicat, de què vas publicar al començament, i llavors d'algú que jo, arribant aquí a Sant Feliu, em va agradar molt tot el que vaig llegir de les cartes marcades.
Sí, de fet, una de les coses, jo he publicat coses, però el que està més lligat a Sant Feliu són, sí, les cartes marcades, evidentment, que és una cosa que li he d'agrair al David Baret, perquè ell va ser l'editor, així com ara el Francesc Garriga parlava que ell era l'editor de... Uh-huh. d'aquests treballs, doncs el meu editor va ser el David i ho va fer... Amb...
No, un moment, és que em dona de control, em diuen que tenim el David al telèfon. Vinga, parla amb ell, parla amb el David.
Ja. David!
Ei, què tal? Bona nit, com esteu?
Ei, què tal? Com va això? Com va la mar?
Bé, la mar està molt calmada.
La tenim tranquil·la.
La mar avui està molt calmada.
Ja, que saps que d'aquí dalt la mar ens la mirem així amb molta... Molt de respecte, eh?
Amb molt respecte. Bueno, jo també me la miro amb respecte perquè encara porto poc temps de bateig, aquí a Menorca, però me la miro més simpàtic.
Som de secà, oi?
Exacte.
Estava explicant que tu vas ser l'editor i el culpable, ja ho vaig dir en el seu moment, no?, de les cartes marcades.
Sí, efectivament. Les cartes marcades va ser una mica allò... Va, que això s'ha de reunir en un llibre perquè s'ha de guardar, això, per
això mateix, pels anys. Això mateix. Va ser la teva tossuderia, eh? I la teva visió de director La Pinya, que vas fer una feina fantàstica, perquè nosaltres cadascú anava tirant per la seva i tu vas tenir l'habilitat i la paciència, no?, d'anar-nos reconduint amb una mica de gràcia, no? Perquè bueno, no són fàcils de reconduir, tots plegats.
Per mi va ser un plaer i una etapa que tinc molt present i que m'ha servit molt l'experiència d'haver fet aquesta mena de tasca, no?, de reunir passat i present de la pinya llavors, no? I que penso que va donar tants bons fruits i la veritat és que agafant l'embrandida d'abans i agafant una mica doncs, el que em trobava en aquell moment, doncs vam poder encarrilar una revista que encara avui en dia tira la mar de bé, no?
I que fa molt de goig encara, i tant, sí, sí.
Exacte.
Escolta, hauries de fer alguna crònica, no?, de tant en tant, tu, d'ultramar, bueno, diríem.
Sí, una crònica menorquina, no? La veritat és que suposo que com que fa pocs mesos que hi soc, encara estic fent un aterratge dolç i no he acabat de trobar un moment per seure una mica i posar-me a escriure, però com que ja doncs, porto 4 mesos, i ara doncs, ja sentim la casa, ja són els carrers, ja les cares ja em són més conegudes, i ara començaré a col·laborar també amb el Diari de Menorca, doncs penso que igual podré aprofitar alguna cosa també.
Molt bé, molt bé. De fet, és bon senyal, que no tinguis temps a escriure, vol dir que vius intensament, que és del que es tracta.
Sí. No. M'estic disfrutant bastant perquè per mi és una etapa nova, sobretot, bueno, a part de la part personal, de la part professional, perquè estic desenvolupant pues, tot el que tenia ganes de fer algun dia, no? Dedicar-me a la comunicació i fer-ho tant des del punt de vista professional, assessorant temes de comunicació a les empreses, com fent de periodista pels mitjans de comunicació d'aquí, per una revista que es diu Àmbit, que ha dit el Consell Insular, que és molt maca, i bueno,
molt bé,
ja comença
molt bé, molt
a donar una mica...
De fet, parles com un professional, escolta.
No, em diuen
que ens estem allargant molt de
vegades,
Escolta, una abraçada.
Gràcies, igualment.
Fins aviat.
Sí, és que voldríem que el Pep Vallcorba en recités un trosset de poesia del seu avi, el senyor Cot.
Molt bé.
Això és una ensorrona que l'hem preparat, però li hem donat el llibre i...
Sí, em faré dues,
No, tu mateix, estàs a casa teva.
Davant, Pepsi.
Molt bé, doncs em faré dues. Una que és una visió de Sant Feliu, i justament es diu Visió, i és un que... Ara ho veureu de seguida, Són els topònims que ens donen sentit i configuren el nostre poble. Visió. Pujal del Casal del Prat. Crestes fermes de solanes, pic de Sant Sadurní Altiu, serra llarga de les Termes, coll de Poses, Prat Ombriu, Sant Miquel Penya-Segat, Puig Graciós i Albertí que voltegeu Sant Feliu, aquest poble tan joliu. Jo us voldria retenir per quan amb vista entelada no pogués gojar-me ja de tan vella humana ullada i estigués prest a marxar. I ara un altre que un dia d'aquests pujava i hi havia una tamborinada considerable, em vaig veure un llampec que a més ens va carregar algun aparell electrodomèstic a casa.
Ole, ole.
Exacte, s'ha d'anar donant vida.
No és gaire nou,
s'ha d'anar donant vida. Doncs es diu tamborinada. Quin encís en terres altes contemplar el firmament, les boires enjugassades trenen l'agombolament. Tot el cel es torna llis i el paisatge s'embolcalla, de color pujat de gris que aparentment la mortalla. Grosses gotes han caigut, la llampegada enlluerna, es patega un trofeixuc i l'aigua cantarineja. Xiu-xiueja dolçament empatar la teulada i amb buïda complaent hom escolta la balada. No és monòtona cançó, ni s'arriba a fer pesada, puix la terra amb llur saó fa la pau de l'escalada. El front s'arruga un moment, puix l'aigua s'ha transformat en pedretes que reboten en topar en l'enllosat. Més no resulta paura, puig se'n veu prest el senyal que tot temps ens anuncia s'ha acabat el temporal. La grisó es va trencant, llular de Sant Martí, entremig de sol radiant, i es frueix d'un vell gaudí. La primavera enyorada ens troba a prop del caliu amb eixa tamborinada precursora de l'estiu.
El de control ens diuen que tenim el Pep Casas, que vol entrar també en antena. Endavant, Pep Casas.
Hola, bona nit.
Bona nit, Pep Casas.
Bona nit. Pep, jo sóc en Jaume Gras. No cal que et digui que estic contentíssim aquesta nit de poder parlar de tota la teva època que vam estar en el Col·legi de Sant Feliu.
I tant.
I també dels llibres que s'han llegit conforme s'han publicat. Parla'ns una miqueta exactament de la història de Sant Feliu en Comptes, que va ser el primer que va sortir, i que voldríem una miqueta que ens refessis una miqueta alguns d'aquests contes com varen sortir, i alguna altra cosa que sempre ens deleites amb la pinya. Va, tu mateix, endavant.
Doncs a veure, el llibre d'història de Sant Feliu en Comptes va sortir ja fa
una collada,
una pila d'anys.
Dues edicions,
Cinc, em sembla.
O cinc edicions.
Sí.
Aquí davant en tenim dues.
Sí? Sí. No tinc cap aquí. Doncs, bueno, va ser el primer llibre que va sortir a Sant Feliu, sobre Sant Feliu, des de la història de Sant Feliu de l'Andrés de Palma de l'any 40 i tants.
Exacte.
Per tant, en aquell moment, quan va sortir, doncs, bueno, va ser tot un èxit, no? Un èxit editorial.
Si hi ha algun nou que arribava a casa nostra.
No hi havia res més, vull dir que no s'havia fet res.
Sí.
No ho sé, jo en aquells moments, doncs, la història és una cosa que sempre m'ha interessat, sempre m'ha agradat molt, i se'm va acudir, doncs, poder explicar una mica la història de Sant Feliu, però en comptes de ser d'una manera molt feixuga, com havia fet l'Andrés de Palma, i a més a més molt partidista per l'època que era, doncs vaig intentar fer-ho, doncs, d'una manera, a veure, que tothom ho pogués entendre, no? Des dels nens fins a la gent gran, fins a tot. I bé, van començar a sortir a la pinya primer els contes un per un, i quan ja en teníem uns quants fets va ser quan se'ns va acudir, doncs podria sortir en forma de llibre. Després, doncs, bueno, jo els vaig acabar corrents i de pressa, uns quants més, allò per tenir-ne ja tota una pila per fer feix, no? I llavors va ser quan se'ns va acudir això i vam fer el llibre. Doncs aquest llibre es va reeditar 14 anys més tard, amb algun conte més que hi havia afegit, i bé, en aquests moments, no sé si encara en queda cap exemplar o ja està totalment exaurit.
Bueno, l'important és això.
Una altra edició.
Nosaltres tenim aquí dues edicions, com si una altra, llavors.
Exacte.
Es pot anar fent.
Sí.
Escolta, Pep, moltes gràcies per l'esforç que has fet. Sabem que volies venir i no has pogut venir perquè és el cumpleaños, l'aniversari de la teva esposa.
Sí.
Des d'aquí li donem... Escolta, la felicitem i que per molts anys i endavant. I com que ja tenim tanta gent, jo crec que hem de tornar a començar un altre dia amb més temps, tota una hora sencera, i això ho hem d'ampliar, perquè esclar, això ha sigut només una prova i un tast. Ara, doncs, el Pau ens connectarà com pugui amb la Gemma i ens posarà una mica de música i passarem al tercer tall, que sí, aquesta vegada sí que sortirà un poeta, escritor, que és el Josep Casar.
Molt bé.
Del Pep, gràcies, eh?
I molt bé, i felicitats.
Que has fet tot el gràcies per haver participat, eh? Bona nit i felicitats.
Jo com les nits de somni ardent, amb blancs llençols i amb palles blanques, veia passar feliç la gent amb la mirada
mirada si el més fort.
Jo sempre he vist florir la sort.
Sempre he lluitat per sobreviure.
Jo al meu voltant he vist somriure.
Sempre he volgut morir matant.
Tota la vida he estat jugant.
Sempre m'hi ha anat jugant la vida.
I no m'ha fet mai cap ferida.
Per qui ha pugat, com mai no havia vist.
Bé, el que ens queda aquí present al nostre estudi és en Pep Casar, que no cal que us digui que sempre és una atenció formidable al veure les seves cartes al vinya, que també els seus escrits són bons, de veritat, i l'últim que va ser bo de veritat va ser el Sant Feliu, que jo particularment el recordo força, vull dir, algunes narracions maques, de veritat, i curioses, si més no. Sí. Endavant, Pep.
Bona nit. Bueno, com ja sabeu, els meus llibres són llibres satírics, de narració curta, breu perquè no dono per més. És a dir, que de la mateixa manera que abans el Pep Vallcorba deia que el seu editor d'una altra manera va ser el David Baret, jo he de dir que el meu va ser el Pep Vallcorba, en el que li dec, doncs, la publicació dels meus primers llibres, bueno, del meu primer llibre, L'esquena d'asa. Tot i que bé, aquí el va publicar, doncs, va ser una editorial de Mollà, però en fi, el que em va impulsar, el que em va alentar, el que em va animar i el que em va empènyer, doncs va ser el Pep. Ell sí que escriu de veritat. Jo només escric petites faules i comèdies i encanteris d'aquests populars.
Bé, també t'hem parat una petita trampa, i com que sabem que el primer que vas publicar ens sembla que va ser una poesia en castellano,
un
llibre de poesies en castellano, aviam, el Pep Vallcorbo ha recitat molt bé. Aviam si tu... aviam com quedes.
Jo quedaré pues, així, d'humor, com il faut. El primer llibre el llibre aquest de poesies, s'ha de tenir en compte també que el vaig fer quan tenia 18 anys, de manera que ha plogut molt, i llavors era l'època en què tots plegats estàvem força captivats per la generació aquesta dels Lorca, Salinas, Alexandre, Guillén, etc. No? I sobretot pel García Lorca, que fins i tot recordo que vam anar a Fuente Vaqueros amb un viatge amb el teu cosí en Carles, també, vam fer. I està clar, doncs, no podia escriure d'una altra manera que no fos en castellà, en aquell moment.
Ja, estem expectants per sentir la poesia.
Sí, no són res de l'altre món. Bé, doncs, una que es diu, com no podia ser d'una altra manera, Guadalquivir, no? L'he de llegir una mica d'entonació, Lolailo, ¿eh? Inmóvil Guadalquivir, que yo toqué con mis manos la neblina de tus aguas, si no te acuerdas. Era una noche de luces distantes de otros ojos, y tú y yo, Guadalquivir, nos miramos. ¿No te acuerdas? Te acaricié con los dedos, con 100 bocas de hojarasca. Guadalquivir de mis años, dime, ¿por qué no me hablas? Firme y seguro derrites el llanto en tus dos costados. No puedo llorarte, no, pues no son nobles mis lágrimas. Ellas serían tan solo habitantes de tus aguas, mal repartidas en chopos, verdes y negros de ramas. Guadalquivir de lamentos, dime, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué en la noche me miras? ¿Por qué suave te callas? Inmóvil Guadalquivir, que no t'acordes de nada.
Molt bé.
Tipo Justo Molinero, eh?
Jo crec que heu equivocat la professió, sí. Us ho he lligat a les taules de l'escenari. Tenim ja la Gemma, si ens hi pots posar, sisplau. Gemma?
Hola,
bona nit, és que no. Aquí, escolta, nosaltres som jubilats i aprenents de locutors, eh? La cosa funciona com podem. Bona nit. I aquí tens els teus col·laboradors i de la Pinya, si vols parlar amb ells, dir quatre coses.
Hola, envieu-ho tot ja, seria la consigna.
Bueno, aquí tenim el Pep Vallcorba, tenim el Josep Cassart i tenim el Francesc Garriga. I, o sigui que, escolta'm, tu mateix, endavant.
Bona nit a tots.
Bona nit.
Hola, bona nit, Gemma.
Us sento molt fluix, no sé si és el meu telèfon o és...
O és que ets molt lluny.
Sí.
És que deu ser de Vodafone. Digues, Gemma, digues.
És que el Cassart ve de Guadalquivir, ja ho veus. Sí.
Ja ho he
de molt lluny,
sentit, no estic al nivell, jo no estic mai poesia i menys en castellà. I si em posés a recitar-la tampoc ho faria així.
Va, que tu sabies, tu sabies el Virolai, no dissimulis.
Home, sí. Bueno, no sé, què hem de dir?
Res, home, digues que tu publiques cada dos mesos, no? Més o menys, no?
Jo intento que sigui cada dos mesos, sí. Però aquestes coses a vegades van com van, no sempre són dos mesos, tot i que a tots ens agradaria, però bé, sí, s'intenta. Ara hem estat fent campana alguna setmana que altra i n'hem fet alguna de tres mesos. Però...
Bueno, no és que s'intenti, Gemma, és que s'aconsegueix, eh?
Comentàvem
que surt molt bé la Pinya, vull dir que fa molt de goig, que ha arribat a un nivell de qualitat important i a més està molt consolidada, és una revista que
ja
ningú en dubte, la gent l'espera i la gent la comenta.
Sí, per no, tant, això
té molt de mèrit.
Això hi tenim a favor, és aquesta fidelitat, no?, de que la gent ho espera, la gent t'ho demana. Hi ha gent que fa una cosa que a mi no m'agrada gaire, si tens en compte tot el que costa fer una edició, hi ha persones que quan la reben se la llegeixen d'una tirada, les 44 pàgines de principi fi, i l'endemà ja t'estan dient quan surt la pròxima.
I... Gemma, jo sóc en Jaume Gràcia i et volia només fer una pregunta. Aquestes persones que tenim aquí, que avui ens han parlat del que ells han fet, i en Francesc, el Pep Cassart encara, segurament ens en llegirà algun altre... Com a publicistes de la pinya, què tal són?
Home, jo crec que molt bons.
No, no, amb el temps que et fan passar, són així complidors en el dia que toca?
Bé, és que els de la pinya tenim un caràcter especial tots, em sembla.
Molt bé, Gemma,
ja, molt bé.
Som capaços de dir, sí, el dia 10 ho tindrem tots i que el dia 15 no hi hagi
res. El dia 10
això,
tenim al cap, el tenim al cap.
El l'últim.
Que el dia 10 el tenen al cap. I llavors, del 10 al 15 o fins que toca, doncs ja t'ho porten a punt perquè t'ho publiquis. No, consta a mi que com a persones, com s'ho vull dir, són gent que val la pena haver conegut. Jo, que sóc forani de Sant Feliu de Codines, encara no m'han fet fora, doncs a veure, ja sí. Ja no sé si tens alguna cosa més per dir, en Francesc, amb el Pep i en Casart.
Bé, no, doncs dir que ara hem tingut un repte que acabem de consolidar, encara ens queda alguna coseta, que és aquest trasllat que hem passat del centre cívic a Can Buixó, s'inaugura aquest dissabte a la tarda, a partir de les 6 de la tarda, i bé, convidem a tothom qui vulgui veure les noves instal·lacions doncs a que passi per allà i faci una ullada perquè val la pena. Esperem que aquest canvi no sigui només un canvi físic, sinó que sigui també un canvi a l'hora de treballar, a l'hora de trobar-nos-hi molt bé. Al centre cívic hi hem estat, doncs, què, més de 10 anys? Vosaltres ho teniu més controlat que jo, això, no sé si és 90, 91, 95, no tinc massa clar.
Mira si ho tenim controlat, que hem estat a l'antic casino Sant Feliuenc.
Sí, però...
Amb unes goteres que hi havia.
Sí. Anunciant pels altaveus que la pinya s'estava morint.
Sí.
Quan havia sortit el segon número ja.
I ho anunciava a l'inefable Pere Pla.
Exactament, el Pere Pla de Vall en aquell moment.
La pinya s'està morint.
I el
difoc,
ja
sí. I el difoc, sí.
Bé, Gemma, moltes gràcies per que ens hagis trucat i estem molt contents de sentir.
Hem fet un petit homenatge en això del casino, perquè jo des de ben petita recordo que al balcó del casino hi havia aquell castell de la pinya, la revista Sant Feliu, doncs aquest cardell l'hem penjat al despatx nou, està collat a la paret de Can Buixó i això ja no ho deixem
de ningú d'allà. Ja
va ser la fira, Sant Feliu. La fira Sant Feliu sí que... Jo crec que hem de fer un programa d'una hora o dues hores perquè tens aquest tantes coses al tinter i una de les coses que ens agrada al tinter és aquí el Francesc Garriga, que hem dit, l'hem presentat com a editor, però ara l'hem d'entrevistar com a escriptor. No pengis i tu mateixa li pots fer l'entrevista com a escriptor, si vols.
Jo mateixa, el sí. Francesc.
Oh, és molt fàcil, eh?
Sí.
Hola, Gemma, què tal?
Bé.
Estava aquí escoltant això i jo, amb la meva avidesa que em caracteritza, quan parlaves del museu i del cartell històric de la pinya, pensava, ja ens el quedarem pel museu. Però si ja l'heu penjat, doncs mira...
Algun regalet hem trobat tot fent el trasllat.
Sí, tant. Bueno, molt bé. Doncs què hem de fer, Lluís? Va, dirigeix. No,
quants minuts tenim? Es queden 3 minuts.
Bueno, què hem de parlar? Dels llibres aquests?
Dels teus llibres.
Bueno, molt bé.
Sobretot ja el del Gaudí, el de l'Estendard, aquest llibre, home, que és un llibre...
Bueno.
Tots aquests llibres que hem escrit i que jo he escrit, potser no em quedarà cap, però que quedarà d'aquí 100 anys serà el llibre de l'Estendard de museus.
No, jo penso que tot el que s'ha fet aquí, tant els llibres del Pep com els del Casart, com els nostres, més de 100 anys poden durar tranquil·lament. Vull dir que
sí, amb algunes golfes. Sí,
allargaran més del que ens pensem perquè estan a la biblioteca.
Ah, també, sí.
A veure, jo l'únic que puc dir és que, esclar, al costat d'aquests dos monstres que s'atreveixen a escriure llibres tots sols, amb poesia, amb castellà, amb accent andalús, i el Pep Vallcorba, que veu doncs la part bonica o la part emotiva de Sant Feliu, i al costat seu quedo una mica curt, perquè jo en el fons sóc un divulgador més aviat descriptiu que no pas que m'hi agrada afegir-hi ni floretes, ni passions, ni res, no? Llavors, bueno, a veure, jo sobre els llibres no els he fet mai sol, sinó que els he fet acompanyat d'algú. El Sant Feliu Vila i Municipi, que era per donar a conèixer el text que hi ha a la rectoria del llibre o del quadern amb el qual el rei Carles IV ens va donar el títol de vila a Sant Feliu, doncs era un tema per treure la superfície, per donar a conèixer a tothom, perquè era un llibre que estava tancat en una caixa forta des de feia 200 anys, I molt poca gent ho havia vist. Llavors jo penso que era gairebé una bona tasca per fer, doncs, donar-ho a conèixer i que es poguessin veure les imatges que hi havia. L'altre llibre és el de l'estendard, que tampoc el vaig fer sol, el vaig fer amb un company de la feina, que és historiador de l'art, i tots dos ens vam animar perquè tothom parla de les obres de Gaudí, però l'estendard de l'Orfeo Feliuà no passava, doncs, de 30 línies amb una obra general de coses de Gaudí i que passava desapercebuda. Llavors, el que vam fer va ser un monogràfic intentant ser molt més explícits. Per exemple, una de les coses que a la gent, els experts de Gaudí, doncs, deien que els hi sonava estrany era les pinyes que hi ha a la creu de l'estendard d'Orfeo Feliuà, i nosaltres els hi vam poder explicar a tothom que les pinyes, doncs, és un símbol de Sant Feliu. Vull dir, coses que passaven desapercebudes i que nosaltres ho vam explicar més detalladament. I tinc fet un altre llibre que encara no l'hem publicat, sobre el Nicolau Usart i la moguda que va representar de l'any 1917 fins al 1926, l'atracció de forasters. Aquest fa com 3 anys que el tinc escrit. El que passa és que, com que al museu anem donant pas a col·laboracions, doncs he anat deixant que anessin passant els altres tots a davant, però jo tinc un llibre escrit, el que no s'ha publicat encara.
Escolta, però aquest... tu, Rai, en el museu tens influència?
No, perquè, sí, ja ho sé, però ara precisament estem dedicats a un DVD sobre la història de Sant Feliu, que hi surten...
Hi
surts tu,
hombre,
explicant batalletes i tal, no? Però és una cosa que quedarà molt bé. Vull dir que, a veure, jo com a dinamitzador del museu sempre dono pas a qualsevol iniciativa que faci que la gent es pugui sentir el museu més seu.
Bé, després d'aquestes explicacions d'aquests grans escriptors locals, en Jaume Gras i jo, el diumenge passat, aprofitant que la Generalitat de Catalunya ha concedit al nostre amic González Casanovas la creu de Sant Jordi, vam anar a casa seva, el vam felicitar i ens va obsequiar amb una entrevista que, modesta a part, en Jaume, li va sortir molt bé amb ell, amb nosaltres anàvem escoltant, no? La podeu escoltar, si us plau.
Pensats de què us presentarem tota la sèrie d'escriptors que estan vinculats a Sant Feliu, ja s'ha adonat que hi ha persones, Jaume Balmes, doncs, ha estat vinculat a Sant Feliu pels seus aspectes personals, i en aquest moment estem amb una persona que Sant Feliu figura en tots els seus llibres, editat a Sant Feliu, escrit a Sant Feliu, des de Sant Feliu. Aquesta persona és el professor González Casanova, que estem molt contents d'estar al costat d'ell, i abans de començar ens ha presentat tot el que ell està vinculat amb la literatura, i tenim aquí, doncs, una sèrie de potser 10-12 llibres francament apassionants, perquè tracta dels temes mil diversos, però veiem que n'hi ha un que segurament li deu apassionar, que és l'astrologia, un altre que és un recull d'articles, un altre que és força interessant, que valdria la pena que el busquéssiu, La dreta contra el Estado. Això deu dir coses molt importants. Tenim uns quants que parlen de coses genèriques com és el cine, com és la novel·la i com és la música, una obra sobre Mahler, La canció del retorno, i llavors tenim l'última, que aquesta sí que l'heu vist tots, inclús aquí les botigues de Sant Feliu, El Dios Presente. Professor, una mica genèricament, què ha sigut que Sant Feliu li hagi tentat per escriure les coses a Sant Feliu o perquè figurés Sant Feliu, i llavors una mica de recull del que ha fet aquí en literatura?
Perquè Sant Feliu per a mi ha estat un privilegi a la caseta que van fer els pares. Jo era de tota casa i ràpidament, quan he pogut, m'he tancat aquí, m'he fet fill de Sant Feliu.
Adoptiu,
m'he fet jo, perquè estic sensat aquí, és a dir, que soc feliuenc, i esclar, i aquí hi ha una tranquil·litat, una pau, un sol, un clima, en fi, l'ideal per escriure, no?
Quan aquí a l'urbanització on viu, me'n dono compte que posa Villa Adriana.
Sí, no és corrent a Catalunya posar villes amb noms, no?
Però algú recordeu, sí.
Sí, és la mare que va decorar la casa i que li va posar tant carinyo i, per tant, abans que morís jo vaig
posar
Villa Adriana perquè ja veiés que això continuava el seu nom, no?
L'he interromput, professor, si
no, no, res, vull dir que això és ideal per escriure i que no imagino cap altre lloc tan bo, tan oportú per poder treballar.
Alguns directament han estat escrits aquí o no, tots, aquí ha treballat Estorà?
No, no, tots són...
Tots són treballats aquí?
Tots treballats aquí, sí, perquè aquests últims són dels últims 20 anys, que és el temps que jo porto aquí d'una forma més continuada.
Més continuada.
No? I últimament més continuada encara, perquè està jubilat, doncs...
Perfecte. Jo, sentint-la parlant, he sentit de parlar moltes vegades del professor González Casanova, i el vaig conèixer a la presentació del llibre del Lluís, que tenim aquest vincle de distància que estem aquí, doncs, perquè el Lluís el coneix a fondo.
Home,
totes les coses que...
És que a mi m'agrada molt venir a parlar amb l'amic González Casanova, perquè, a més, hi aprenc molt i disfruto molt de les seves ensenyances, i ara mateix aquí, escolta, jo m'hi quedaré tot el dia, que fa un sol, s'està estupendo aquí, estem gravant a la terrassa, i tenim el nom de Villa Adriana aquí mateix, i, escolta, la seva mare va tenir...
I pins al costat de tocar, pins a tocar.
Sentim els ocells, o, escolta, aquí, un s'ha d'inspirar, eh?
Va donar la volta a Catalunya i al final va decidir que el lloc que volia era aquest. Justament perquè deia ella, és el que està més alt i a prop de Barcelona.
Just, doctor.
És a dir, el poble més proper a Barcelona,
sí, la gent,
i més alt. No?
La gent diu, aneu a Sant Feliu si és un moment, és un res, sí, és anar a sopar amb els amics i pujar amb res.
Professor, aquí sobre hi ha 7 o 8 llibres, però quants n'ha fet vostè? Quants n'ha editat? Escrit, editat?
Ah, doncs, a veure, 33.
Déu-n'hi-do, eh?
Bueno, a partir de l'any 60... què? 66,
sí,
fins ara. O sigui,
alguns no... tractats del seu aspecte de professora
constitucional, sí, no? Aquests són ja una, diríem...
Un esplai.
Un esplai.
De que el professor diu aquí, m'esplaio...
Però rotllos aquests de ciència política i de dret constitucional, doncs hi ha uns quants. Justament els que van ser coincidents amb la lluita antifranquista, sí, sí, perquè jo vaig intentar, a través dels llibres i escrivint d'una forma que la censura, vaig tenir algun problema de censura, però en fi, vaig superar...
Però es manifestava el seu sentit polític amb algun... El manifestava vostè obertament?
Home, a veure, de cara al, estant al franquisme encara, era partidari de la democràcia, no? Clandestinament era partidari del socialisme autèntic, no de la socialdemocràcia, però esclar, això no ha sortit. Ara últimament, amb la crisi, he començat a fer una sèrie d'articles en els diaris sobre el capitalisme i el socialisme com a superació del capitalisme. Evidentment, no hi ha manera que això surti bé, però bé, serà un llibre potser sobre socialisme com a alternativa al capitalisme.
Com a professor de dret constitucional, no és un parèntesi, ja, perquè de política estem aquí parlant d'estudiar. Quina opinió té, doctor? Sobre aquest moment de dret constitucional, veient tota aquesta cosa rara que s'està muntant.
Bueno, doncs que el país, poc a poc, es va produint un fenomen que és molt perillós, no? I la crisi encara ho ha fet mal. És a dir, és la pujada dels moviments populistes i de tipus neofeixista, no? I a Espanya tenim una gran força neofeixista, que és el PP.
Segur.
El PP, i que té, a més, comprats a molts jutges i té molta influència... I està fent una campanya, com totes les seves, forta, cruel, no?, contra els símbols de la democràcia.
Sí, les persones normals que circulem veiem coses que no ens agraden ni tant. Però vostè, amb tot el seu coneixement, sí, deu pensar, deixem-los fer, perquè això ja...
No, jo crec que no els hem de deixar fer. És a dir, que això s'ha de denunciar i s'ha de combatre. És a dir, d'entrada, votant a alguna cosa que no sigui el PP, ni aliats, eh? Perquè hi ha qui...
Sí. No ho manifesten ni estan allà.
Per tal de recuperar el poder perdut, no és capaç d'aliar-se amb el PP o al diable. Llavors, això s'ha de lluitar. I després, bueno, s'ha de pressionar perquè aquest Tribunal Constitucional sigui renovat d'una vegada, perquè ha arribat ja a un punt d'escàndol, no?
I s'ha de dir, exacte. És escandalós el que s'està fent.
Escandalós.
Persones que tenies per progressistes, ara per no sé, per escalar o no sé què pretenen,
sí,
de cop i volta es passen. Bueno,
sí,
suposo
sí,
que vostè en deu conèixer.
Total, sí, jo ho conec, però en fi, no puc
Avui parlarem de llibres. Ha sigut molt interessant, però a mi, mentre estava escoltant aquesta classe magistral que ens estava fent de ciències polítiques, em crida molt l'atenció un llibre que no té res a veure amb això. O jo m'ho penso. Casa Blanca, una història i un mito. Humbert Bogart i Ingrid Bergman. Escolti, ho ha dit vostè, això, eh?
Sí, sí, sí.
I que té alguna cosa a veure amb la política?
El va captivar Casa Blanca.
Sí, perquè Casa Blanca és una pel·lícula que es va fer precisament per fer una campanya antifeixista i per forçar a Roosevelt a intervenir en la guerra al favor dels aliats. Per tant, és una pel·lícula política. El que passa és que és una pel·lícula tan famosa, tan popular, que
no hi veiem.
He aprofundit en el sentit simbòlic de... Ja. En realitat, el tema és una excusa per parlar-nos de que tot heroi ha de ser un lluitador contra el mal i un lluitador contra les quimeres malèfiques com era el nazisme. No?
Ja. Llavors, una altra cosa també, un professor de dret constitucional que diu elogio de l'astrologia.
Jo era com tanta gent, no em creia això de l'astrologia i ho trobava ridícul i a més no tenia sentit de l'astrologia en general que surt als diaris i a la premsa.
Aquesta em penso que...
Però vaig estudiar una mica, quan jo tenia 50 anys, o sigui, fa uns 25 anys, vaig començar a estudiar astrologia. Tinc molts llibres d'astrologia, he llegit molt i he vist la meva incultura, no solament sobre el tema astrològic, sinó sobre cultura, perquè la història de les cultures antigues i molt sàvies estan basades en l'astrologia. És a dir, les religions, la filosofia, la medicina, tot això surt històricament de, els maies, els asteques, assiris, babilònics, egipcis, és a dir, tenien una sabidoria, una saviesa...
Que estava tota fonamentada.
Astronòmica i astrològica, vull dir, havien connectat i havien après a les estels. És a dir, una cultura i una civilització...
Que va portar a profundir.
I l'astrologia és una assignatura que va estar a les universitats europees més importants fins al segle XVIII. I l'última que va renunciar va ser Salamanca.
Ja,
Salamanca.
També hi era.
Per què? Perquè va venir el mite de la ciència i que això eren supersticions. Ja. Per això jo he fet un llibre que es diu Elogi de l'astrologia i altres supersticions.
Perquè, sota, és veritat.
Perquè superstició vol dir el que és superstite, el que aguanta quan tot va canviant es manté ferm. I la superstició és una paraula bona, eh?
Llavors, l'astrologia...
Amic González Casanova, m'estic mirant el rellotge i és que aquest programa durarà una hora, però hi ha d'entrar molta més gent, els escriptors de Sant Feliu, i no hi cabrim tothom, però abans d'acabar, escolti'm, jo crec que aquesta classe, que ens ha, aquest pas
sí,
de classe,
sí.
L'hem de continuar i un dia podríem fer un programa...
Sense
que el rellotge ens empenyi i com vostè cregui convenient,
sempre...
però ara ja que parlis de l'últim llibre. De l'últim
llibre, El Dios Presente.
El Dios Presente. Bé, són com una esmena de partint de la meva memòria des de petit, d'estudiant dels jesuïtes i format en una família catòlica, vaig rebre una formació religiosa catòlica típica dels anys 50, 40, 50. Llavors, malgrat aquesta educació religiosa, jo no vaig perdre la fe religiosa. I ara, amb la fe, he posat crítica a les creences catòliques rebudes. I, bueno, encara tinc més fe i tinc menys creença en el credo oficial.
En el credo oficial, que venen cada dia.
Ara soc menys catòlica en el sentit usual de la paraula, però més cristià. Intento ser més cristià, que és ser catòlic de veritat, perquè ser catòlic de veritat significa ser universal. I una església tancada en ella mateixa, sectària i tal, no és cristiana.
Professor, vull dir, el que ha dit en Lluís li dic jo. Sí. Això ha de continuar, perquè...
Bé, ara només hauríem de donar un consell als nostres oients, que a les llibreries de Sant Feliu hi trobaran els últims llibres...
Els últims llibres que ha escrit el professor.
Sí. I és que un és aquest, el Dios presente...
I la derecha contra el Estado.
I la derecha contra el Estado. Està aquí, això. El tenim aquí.
El un és polític i va contra la dreta espanyola, i l'altre és religiós, però també hi ha advertències sobre els bisbes espanyols, als quals critico amb tota caritat.
Jo crec que modestament que els que ens agrada llegir els diaris i escoltar i veure la tele, a vegades estan molt manipulats, ens convé llegir llibres com els del professor,
per poder
treure la palla i el gra i tenir una idea més clara del que estàs passant.
Perfecte.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Ja ho sap. En breument buscarem un forat i farem un
programa
com vostè vulgui.
Molt content.
Ens hem descuidat el més important. Felicitar-lo. És el primer que havíem de dir, però ens hem passat.
Perquè, sí, ens hem passat. La cosa ha sigut tan... Felicitats per la medalla.
Per la medalla, per la Creu de Sant Jordi. Se la mereixia.
Home, en el fons...
Enorgulleix.
Sí, perquè és com un reconeixement de 40 anys o més, o 50 anys al servei de la democràcia.
Sí, perfecte.
El canvi social, en un sentit socialista, evidentment he fracassat, però bueno, almenys he col·laborat a que el país sigui una mica més demòcrata, he col·laborat amb l'Estatut d'Autonomia, amb la Constitució, en fi, i he servit sempre a Catalunya. I especial orgull perquè els pares eren madrilenys, però estan enterrats aquí a casa, en el jardí d'una casa ben catalana, i jo em sento per fi arrelat en poble i ho he defensat perquè l'estimo.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies i fins sempre.
I fins sempre.
Bé, abans hem dit que ens quedaven moltes coses al tinter, ens han quedat uns quants escriptors, sobretot els que viuen els periòdics a Sant Feliu, o sigui, passen l'estiu, els caps de setmana. Teníem previst fer una trucada amb la Victòria Cardona, que ha presentat un llibre, que ja és el tercer que presenta, però aquesta entrevista ja la donarem en el proper programa. També havíem de contactar amb un escriptor d'aquest de Leopoldo Badia, ja sabíem que no tindrien temps, ho hem posposat, i farem un programa especial d'aquí uns quants dies amb tots aquests escriptors que no són ben bé de Sant Feliu, i si ens hi hem descuidat algun de Sant Feliu ho tornarem a repetir, i si hi ha alguna cosa que ens ha quedat molt molt tinter, tornem a convidar els que han vingut avui i ho dediquem tota una hora a tornar a parlar de llibres. Bé, només cedeixo el micròfon al meu company, el Jaume Gras, que es despidirà.
Bona nit, moltes gràcies a tu per haver-nos escoltat, moltes gràcies a vosaltres que heu vingut aquí per parlar-nos de les vostres edicions. A Lluís Capdevila ha sigut un plaer anar a veure el senyor González Casanova, i en Pere Fonsaret també està per aquí, vull dir, amb els apunts que ha fet sobre el que va sortir publicat per Lluís Permanyer. I amb això, doncs, moltes gràcies, i pensem que hem complert algú o quelcom referent a que tothom tingui present el dia de Sant Jordi, els nostres escriptors, la gent que ha anat fent gran Sant Feliu amb el que ells han publicat i el que ells han fet. Moltes gràcies a tots, fins a la propera vivència. Molt bona nit a tothom.
I recordeu, sobretot compreu la rosa, sí, però sobretot compreu llibres, i si pot ser dels escriptors de Sant Feliu, que és que no ho necessitem perquè no és del nostre ofici, però ens agrada molt que ens comprin els llibres. I sí, com sempre, recordar que aquest programa i la resta d'Ona Codinenca el podeu sentir per internet connectant-se a onacodinenca.cat. Això, el últim programa que s'ha emès, el podeu sentir sempre. I en directe el podeu sentir els divendres de 9 a 10 del vespre, els dissabtes de 9 a 10 del matí i els diumenges de 4 a 5 de la tarda. Molt bona nit i un bon Sant Jordi. You know.